Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ai, senyores, ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. Avui tenim una convidada de veritat, l'alegria en persona. Ha començat a ballar la sintonia, com només ho fa Fran Domènech, la meva mà dreta en aquest programa, la persona que ens aporta el 50% de les solucions. Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, com estàs? Un dia vaig ballar la sintonia i em van haver de muntar com un Lego, efectivament.
Estàs tu, Déu-n'hi-do, eh?
Estic fet a peces. Fet a peces.
Veritat, la pròxima revisió mèdica et portarem al servei tècnic de la SEAT.
Jo he de saber la gent que a les dues em desmontes i em fiques en una maleta i llavors em transportes i em torno a muntar.
No
passa res. Cap problema, a peces.
El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. I si avui és dimarts, la solució, en concret la solucionet, es diu Brigitta Lamour!
La crítica de Marieta, que retreu aquest cant de picardia, i amb el mateix soldat, si no hi hagués anat, jo encara tornaria a anar a la Font del Gat.
Oh, Brigitta, avui hi ha un tema que et va de veritat, eh?
Ah, sí, tan feliç. Bona tarda, radioients, radioientes. Bon, un record per totes les persones que estan malaltetes. Nena, que tinc una notícia bomba.
Ep. Ai, quina notícia bomba, quina és?
Afortunadament, amb aquesta campanya de Cap Butaca Buida, sí, una servidora aquest dissabte estarà al Teatro Auditori del Canà amb una cita amb la Brigitta.
Bravo, un aplaudiment.
Nenes, que em costa molt de vendre l'espectacle, eh?
El Canà.
Normal.
Què els hi passa als teatros a Catalunya? Mira, que no m'estimen.
Clar que t'estimen els teatros a Catalunya, passa que el públic hauríem d'estimar encara més el teatro. Això és el que passa.
Sí,
si la gent vol comprar entrades, on han d'anar?
És molt fàcil, Teatro Auditori del Canà, i allà ja veureu.
Un enllaç.
I a més, si em sembla que val 5 euros, nena, ja em diràs tu. Quant costa aquí un cafè? No direm la marca.
Mira,
de la cafeteria del costat.
No m'ho preguntis.
Nena, estic molt contenta perquè...
Espera't.
Oi, m'ho faig a sobre, eh?
Sempre fas espòiler, de veritat.
Què és espòiler,
nena? Brigitta Lamour, avui l'hem convidada. Brigitta, l'origen dels couplets, que tu ets experta...
Sí, total.
És a Catalunya, entenc, no?
Sí.
S'inventen el paral·lel?
No, en veritat són francesos, i per això es va agafar la paraula couplet, però aquí es va donar el seu toc i el tret diferencial. Fer-los en català, el doble sentit...
Aquí el doble sentit portar... el vam posar a Catalunya,
eh? Aquí el vam posar a Catalunya, nena. Aquella coseta de dir i no dir.
M'agrada molt que em diguis això, perquè avui ara parlàvem de l'invenció del couplet tal i com l'entenem a Catalunya, aquest doble sentit, això neix al paral·lel, perquè avui, alerta, una solució sobre pioneres. Avui parlem d'invents, en concret, d'invents fets per dones. Quants invents quotidians han estat creats per dones? Històricament s'ha reconegut prou la feina de les inventores. Per què han estat tan invisibilitzades? Què passa quan el talent femení queda invisible? Les dones hem tingut més dificultats per patentar? Doncs qui té les respostes, qui té la solució a totes aquestes preguntes és la Núria Salan. Núria, bon dia!
Molt bon dia!
Com estàs, estimada?
Jo estupendíssima.
Al teu costat? Has ballat i tot, eh?
Al teu costat?
És de les poques convidades que ha ballat la nostra sintonia.
La primera, podríem dir. La primera persona que balla la sintonia.
A part de la Brigitta Lamour.
També podríem fer una trobada per ballar la sintonia de la solució.
Mira, podríem fer això. La Núria és enginyera química, doctora en ciència dels materials i enginyera dels materials i professora de la Universitat Politècnica de Catalunya. La Núria ha escrit els textos dels dos volums del llibre que tinc aquí davant, L'enginy invisible, entre parèntesis, L'enginy invisible, que recupera històries de dones STEAM, que diuen, Science, Technology, Engineering, Arts i Matemàtiques, Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques, que van ser pioneres en les seves matèries. Quan comences a recollir noms per donar la visibilitat merescuda i no reconeguda a aquestes dones? Quan s'ha tacut això de, he de fer un recull?
Doncs a partir de l'any 2000, que sóc secretària del primer Congreso Nacional de les Mujeres i la Enginyeria, que va ser una cosa tan casposa com sona, i aquell dia em vaig adonar de que seguíem sent dos a classe.
És molt fort. Ara ha canviat,
És que no m'havia adonat. jo quan vaig estudiar metal·lúrgia érem dues noies i els companys encantadors, meravellosos, sempre aprofito per enviar-los un record i una estimació perquè van ser realment companys de debò. Mm. Allò que diuen, bueno, és que els homes
no
tracten malament.
Listes.
No, no, no. I encara ens mantenim com amics i, i ens veiem per celebrar Sant Eloi cada any.
Ah, que maco,
rigorosament.
Nena.
Per tant, els meus amics...
L'1 de desembre, molt. Sant Eloi.
L'1 de desembre, Sant Eloi, patró dels metal·lúrgics.
I tant. Els meus amics...
Sí, clar. I a partir d'aleshores començo a buscar algun exemple per explicar-lo a classe. Mm-hmm. Jo faig una classe que és d'assajos no destructius. Mm-hmm. Temazo, temazo.
Assajos no, no destructius. Destructius. A veure, explica'm què és això.
Sí, nena.
Doncs quan has de fer una prova en un component, li fas la prova i el component segueix quedant com si res.
No te l'has carregat.
Per això es diu no destructiu, ah, perquè si el talles i el fas trossos és un assaig destructiu. Mm-hmm. Llavors jo vull parlar de ratxos X.
D'acord.
Els ratxos X, que és fantàstic per detectar si hi ha un forat al mig i tal, que no es veu, perquè els metalls són opacs. I buscant la informació dels ratxos X, trobo que la primera radiografia de la història, que es fa un 8 de novembre de 1895...
Apunta, Brigita.
És sí, la mà d'una dona.
La mà d'una dona?
És la mà d'una dona.
Per tant, aquella... la primera radiografia la fa una palla,
la primera radiografia de la història, la mà la posa una dona, que era una... li deien ratxos X perquè no sabien què era. No va posar X perquè era simètric, no, no. El senyor que ell va posar X perquè era una radiació desconeguda. Per tant, una dona posa la mà, allò de, nena, posa la mà, tranquil·la, que no et passa res,
no
i si no
res,
te queda l'altra.
Et caurà la mà a trossos.
Sí, vinga. En aquella primera radiografia es veu molt clarament, si la busqueu a Google, que es veu que la carn és molt transparent a la radiació ionitzant, els ossos, que són més densos, són més opacs, però hi ha un anell. Un anell metàl·lic totalment opac. Per això... vaig saber que era una mà de dona.
Uau.
Perquè a 1895 només les dones portaven aliança. Els homes no.
Els homes no, per què?
No, perquè l'aliança és molt més modern, és molt més modern. L'aliança era el símbol de propietat, que els bous portaven al nas i les dones al dit. Llavors jo busco qui és aquella dona i no trobo res. Trobo que és la dona de Wilhelm Röntgen. I ja. I ja. Llavors, Wilhelm Röntgen va rebre un Premi Nobel l'any 1901 per aquell descobriment. Ni la va esmentar.
Ah, sí, amb tot el seu papo,
ni la va esmentar,
el
senyoro.
O sigui, el senyor, el mateix marit d'aquesta senyora, la va fer invisible.
Invisible. Uh-huh. Llavors, el que em va costar a mi trobar el nom d'aquesta senyora que no tenia ni pàgina a la Viquipèdia, ara ja la té. Es deia Anna Berta Ludwig. Gràcies a ella tenim ratxos X, tenim radiació ionitzant i tenim assajos no destructius i ho vaig explicar a classe.
Bravo.
Gràcies a l'Anna Berta Ludwig.
Total, es va fer un silenci de respecte a la meva classe meravellós i els meus estudiants, majoritàriament nois, em van demanar la propera classe també hi haurà una dona?
Oh.
I així vaig anar buscant
totes
dones
perfils,
lligades
.
I aquí va començar a buscar. A partir d'aquí doncs començo a trobar de coses més d'això. Clar, la segona que vaig treure a classe, parlant de tractaments tèrmics, sabeu, el famós tremp, que escalfes una espasa i la tires en aigua, doncs si haguéssim de fer un tremp a una peça llarga, aguda, no es pot fer directament a l'aigua perquè acaba
corbada,
corbada per les tensions. Sí. Llavors es fa en el que es coneix com bany isotèrmic, un bany de temperatura constant.
D'acord.
El primer bany isotèrmic de la història el va inventar una dona que es deia Maria. Maria la Jueva, Maria d'Alexandria.
I de
ara
t'està
posant la careta que és del
el bany
descobriment.
Maria.
El bany Maria.
Ah.
El bany Maria es diu bany Maria perquè el va inventar Maria la Jueva. Si el bany Maria l'hagués inventat un senyor, es diria Banyo Manolo.
Antonio. Oh, clar, sí.
I pel que sabem, encara no es diu Banyo Manolo. A tot
no,
això,
no,
que sapigueu que línies obertes per qualsevol pregunta que tingueu per la Núria, al 93-201-7474, participació habitual, eh?
Doncs sí, o amb missatges de text al mòbil del programa, aquell que teniu guardat com la solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. Avui, consultes i dubtes que vulgueu resoldre. Per cert, que els oients estan també ensinistrats, que han començat a dir dones que van inventar...
Ai, m'encanten.
Que bé.
Va, preguntem, invents. Dones inventores poden ser persones... Ojo, aquí és quan ho obro.
A veure.
Ho dic perquè jo sempre defenso que la meva mare és inventora no reconeguda.
Oh, i tant.
I s'ha inventat 500 milions de coses que després, passats molts anys... he vist al mercat laboral. Ai, al mercat laboral, al mercat a la venda,
És un exemple.
Per exemple, mira, és una xorrada, però les canyes de pescar, els que pesqueu habitualment, quan tu ajuntes les canyes de pescar, s'enreden tots els fils i els hams. Ah. I ell es va inventar una tonteria que era com una espècie de funda, amb un material que no agafa l'aigua, però tampoc no l'aïlla, perquè no hi hagi humitats a dintre, no malmeti la canya, i al cap de 15-20 anys ho vaig veure fet, però malament, amb un plàstic que no era el més adequat. Per què? Doncs perquè és, com veurem ara, repassarem amb la Núria, és fruit d'una necessitat absoluta i ella sabia quins materials s'havien de fer servir, quina llargada havia de tenir aquestes fundes, i no les va patentar i allà vam perdre quartos.
I tant.
Per tant, si vosaltres considereu que teniu a prop alguna persona amb capacitat de ser inventora o si en coneixeu alguna de reconeguda, feu-nos-ho saber també a través del WhatsApp, el 677-38-77-19, que fa molts dies que no el repetim, te'l saps de memòria o no?
Ja no me'n recordo. 607?
No. 677?
677.
Acte de fe, 677.
39?
No.
Torna-m'ho, dinera.
677? La meva edat, falsa, 38.
Ah, 38,
ja
39.
No tinc 38, sí, d'acord?
La Pantoja del Baix Llobregat.
Repetim, el 77.
I el 19, que és la meitat dels 38.
De 38. 677, 38, 77, 19. Guardeu-vos aquest WhatsApp.
Us ho guardeu com la solució amb Elisenda Carot i allà ho teniu.
I si us truquen, heu de dir que escolteu el programa de la Carot.
Exacte,
que
a la
solució. A la una.
Per cert, el Toni reivindica l'invent del caminador amb rodes, conegut com a taca-taca, que el va inventar una dona. Aina Wifolk, diu.
Mira, molt probablement, per què? Perquè té a veure amb les cures, potser.
Sí, perquè, mira, de tots els invents i de totes les creacions que he trobat de dones, cap d'elles ha estat per fer mal. I tinc 20.000 noms.
Uau.
Ostres. Que maco que diguis això, nena.
Sí.
Cap d'aquests invents ha estat per fer mal. Una altra cosa és que després algú ho hagi aprofitat i hagi convertit en alguna cosa. Però, i, per exemple, Lise Meitner va descobrir la fissió nuclear. Però després
la bomba atòmica és figues d'un altre paner.
Tot i que surti com el penes, van fer molts diners amb allò. L'única persona que va tenir una crisi de tristesa quan van tirar la primera bomba atòmica va ser Lise Meitner.
Lise Meitner, que és la inventora de la fissió nuclear.
La descobridora de la fissió nuclear. I el que li va passar és que ella treballava sense contracte i sense sou, perquè en aquell temps la universitat era molt així, ella vivia d'un ajut familiar, i dels col·legues de científics que se l'estimaven molt i li regalaven entrades per teatre.
La manutenció, sí.
Bueno, i perquè ella tingués... La manutenció la tenia coberta, era el caprici. Mm-hmm. Llavors li arribaven entrades de teatre, de l'òpera, perquè ella tingués la qualitat de vida que mereixia. No, molt, era molt estimada, la Lise Meitner. Clar, arriben els alemanys, invadeixen Europa i llavors ella fuig, perquè tenia origen jueu, i fuig a Suècia. I mentre ella està a Suècia, descobreix que Otto Hahn, el seu col·lega i col·laborador, publica la fissió nuclear sense esmentar el seu nom.
Un moment.
Otto Hahn va tenir un premi Nobel.
És a dir, que Otto Hahn es va passar pel forre i les manilles.
Totalment.
Tot el que havia fet la seva companya.
Sí. I ella li va escriure, hi ha les cartes que ella li reclama, Otto, què has fet? Ho has publicat sense mi.
I
ell li contesta, ho he fet per protegir-te, reina, perquè no et vinguin a buscar.
Paternalisme.
No es pot ser.
Clar.
Tu li dius paternalisme, jo diria ser un gili.
Sí, senyora.
Però, home, com si no pogués posar un pseudònim, no? I així segur que no la van a perseguir i queda reconeguda.
Total, ell va tenir un premi Nobel i ella no va tenir res.
Mai a la vida se li va reconèixer?
No. Ella va ser candidata al Nobel, crec que en 19 ocasions. No li van donar mai.
19?
Era dona i d'origen jueu. L'Acadèmia Nobel és molt machirulista i molt antisemita, però tenim...
19 vegades i mai se li... Encara ara no s'ha fet justícia?
No, perquè a pòstum no te'l donen.
Ah, no, Ni a la trajectòria...
No. No. El Nobel te'l donen si estàs viu.
Nena, he començat amb molta alegria, però em fa mal al cor.
Clar, aquest és el punt. Llavors nosaltres volem parlar d'elles també amb assertivitat. A dir, mireu, ella tot i així es va mantenir ferma de voler continuar investigant.
Sí, perquè dones ja ho tenim, aquesta resiliència innat de nosaltres, també no ens queda una altra. O som resilients o ens les mengem. Avui, opinions. Si ens voleu recomanar alguna inventora, proposta al 677-38-77-19, digues, Fran.
Tu abans has explicat el testimoni de la teva mare.
Sí.
Doncs l'Anna ens fa arribar el testimoni, en aquest cas del seu pare, que li va passar una mica el mateix, també.
D'acord.
Diu que es va inventar un estri per obrir pots de vidre i després de molt de temps el va veure al mercat i mai el va patentar. Cada vegada també, això potser, avui que parlem d'invents, hauríem de veure quin és el procés un dia per patentar alguna cosa que hem inventat.
Apuntem-nos això. Hauríem de fer un tutorial per si voleu patentar coses o idees. Un dia ho farem un especial. Però, Núria,
No és fàcil. Sobretot perquè aquí a Europa és molt costós de diners.
Sí.
No hi ha ajuts per patentar. La patent europea, la patent espanyola, fins fa uns anys es feia la patent espanyola, que no servia de res, perquè et protegia només aquí. Vull dir, si algú te la robava i la feia servir a Europa, no, ja no quedaves cobert. I costa molt, lluitar contra una violació de patent. És molt, molt complicat.
I molts diners, no?
I llavors una patent europea, mínim 5.000 euros. Llavors, clar, no és fàcil. En canvi, als Estats Units ho posa més fàcil. Per això hi ha molta gent que se'n va als Estats Units a patentar.
A patentar coses. Sí.
I una vegada patentat... Però... Això, nena, volia...
No, volia preguntar quin era l'àmbit. Si tu patentes als Estats Units, és l'àmbit d'actuació.
Internacional.
Ah, tu pots portar aquí. És això.
Ah, amiga.
Tu pots portar aquí.
Sí. Ah, amiga.
Doncs, nena... Bona idea.
Tu patenta alguna cosa, Brigitte.
Jo vull... Bueno, la meva besàvia, a principis del segle XVIII, va inventar un vocabulari. Només amb la mirada ja teníem prou, nena. I quan aixecava la sabatilla, no volia saber, ho va inventar ella.
Has vist?
Estic molt contenta, nena, perquè la doctora Salan
sí.
Ens acaba de dir una barbaritat de coses, però en positiu.
Bueno, sí, positiu sempre. En traiem ara, però Déu-n'hi-do
sí, perquè ara estem donant llum.
Va, tot això, el 677-38-77-19. Una de les característiques de les dones inventores és que trobaven solucions, ara ho dèiem, a problemes quotidians. Mm-hmm. Eren eminentment pràctiques. Mm-hmm. Tu ara deies, cap d'aquests invents va ser creat per fer mal. Per exemple, Josephine Cochrane va inventar el primer rentavaixell pràctic a final del segle XIX. Com li sorgeix la idea a Josephine Cochrane?
La Josephine Cochrane pren consciència de que un plat mal rentat és un plat amb bacteris.
Sí?
I si en aquell plat amb bacteris hi poses aliment, queda contaminat amb bacteris, llavors si menges aquell aliment contaminat, sobretot els nens... patien quadres sèptics i morien de mal de panxa. Llavors ella va dissenyar un aparell industrial, que a mi m'han arribat a dir, ai, les dones, amb tal de no fregar el que fan.
De veritat?
No, sí, clar, a veure...
Bueno, comentaris d'idiotes n'hi ha
tot arreu, eh? És una estupidesa dir això. Mm-hmm. Ella no ho va inventar per no fregar plats perquè era rica i no en va fregar mai.
Però, no li calia.
Però sí que aquell aparell va ser molt creativa perquè la cistella on col·locava els plats era de coure. El coure és un gran bactericida. Per això sulfatem amb sulfat de coure.
Ah, no fotis!
I fem els dius de coure.
Clar! Clar.
Tot té una explicació metal·lúrgica, reina.
Tot va a la teva àrea, eh, Núria?
I a banda, la part interior, pensa que estem parlant de 1879, encara no hi havia acer inoxidable. L'acer inoxidable fins a 1914 no tenim els primers. Llavors, perquè regalimés l'aigua, va fer plaques de vidre a l'interior, va posar plaques de vidre. Vull dir, és que va ser creativa, un nivell excels. Clar, aquell aparell es va fer molt famós als hospitals, a les escoles, a hostaleria...
Clar, per netejar, rentar-ho tot...
Era industrial.
Ah, mira,
sí.
Era industrial. Un cas similar al de Mary Anderson, que va crear el primer rentaparabrises el 1903. Com té la idea, la Mary Anderson?
Doncs ella era una grangera, i en aquell moment els vehicles no tenien eixugaparabrises, i clar, si tu et plou o el que sigui, havies de treure la mà.
No fotis. Bueno, clar, no anaven a 240.
Clar, i llavors... o baixar-te i netejar. Llavors ella era una dona menudeta...
El meu cotxe és tan bàsic que encara ho he de fer així. T'ho juro.
Treu-te el vidre.
Més
pràctic.
Ara. I a dies vaig a 7 graus amb els vidres baixats perquè s'entela el cotxe, que és una mala cosa.
Que bé.
Doncs ella, per no haver de treure la mà, perquè era de braç curtet, va connectar unes escobilles al motor de la furgoneta.
Em pixo, de veritat.
I tenim la patent. La patent la pots trobar.
M'encanta.
El que passa que després es va afegir un automatisme i qui es va portar el mèrit és el senyor que va posar el botó automàtic.
Tenen uns collons com un toro, de veritat.
Sí, m'he dit.
Toro d'Osborni.
És que darrere de cada home hi ha una dona invisibilitzada.
Ui, avui en veig en el món de l'art.
Tens una mica aquesta sensació que diu en Fran? Sí. Darrere de tots els invents o d'un gran home sempre hi ha...
De molt bona part d'invents, sí. Sí, sí. Perquè moltes vegades la dona, curiosament, era la col·laboradora, la que et fa pensar de... Tu has parat atenció a això? Hi ha un cas d'una dona meravellós, que és la Lillian Moller Gilbert. Uh-huh. Ella i el marit van tenir 11 fills. 11 fills, clar. Tenien...
Un moment, això ja és una invenció, ja és una feina.
No. La invenció ja.
Això
és
ser fèrcil,
quan...
nena.
Sí, la invenció arriba quan ella comença a voler optimitzar els temps a casa seva. T'ho imagina't amb 11 criatures que volen entrar al lavabo, que volen...
No, perdona, m'ho imagino amb una. I ja m'ho explicat. Sí, amb 11 ja...
Ella cronometrava les criatures posant, si ara entren al lavabo, primer els grans, després els mitjans i després els petits, si triguen més o optimitzen el temps o ho fem a l'inrevés.
Ah, d'acord.
Els cronometrava quan es cordaven la camisa, botons de baix cap amunt, damunt cap avall. Total, aquesta senyora que havia estudiat psicologia, després va estudiar enginyeria, i ella i el marit van dissenyar el que es coneix les teories de processos per evitar els temps perduts.
Ah, amiga, que ara s'aplica a totes les fàbriques, sí. a tots els espais, museus, etcètera.
Per optimitzar els temps. Oh. I sobretot va dissenyar, tu te'n recordes, les primeres pel·lis americanes, les pel·lis antigues, vull dir, les cuines eren enormes, com una plaça de toros, amb armaris a la vora i al mig re.
Mm. Uh-huh.
Llavors vol dir que si tens la pica, els fogons i la nevera en tres extrems, el recorregut és tan llarg que el risc de tenir un accident en aquell tram era gran. Per tant, ella va dissenyar la primera illa.
I les típiques illes al mig, eh?
I llavors es genera el que es coneix com The Magic Triangle, el triangle màgic, que és entre la pica...
De la pica et gires, tens els fogons,
els fogons i la nevera. Llavors es van reduir els accidents a la cuina, que no t'imagines.
Uau!
Basat en la història d'aquesta senyora, es va fer una pel·lícula que el guió el va fer un dels fills, que era Més barat per dotzena, Cheaper by a Dozen, que era la història d'una família que té 12 fills.
Em sembla extraordinari tot això que ens està dient la Núria. Saps que m'estan entrant ganes d'apuntar tot el que
diu. Nena, és una meravella.
Però, per sort, podreu recuperar el programa a l'app i al web de Catalunya Ràdio, totes aquestes referències que ens està donant la Núria Salán, insistim, eh? Ella és l'autora d'aquests textos, són dos volums, els podeu trobar, i si no, demaneu-los a la vostra llibreria de confiança. L'enginy invisible, un univers de dones a STEAM, ara ens ho deia, eh? El que volien dir aquestes sigles STEAM, els textos de la Núria Salán i les il·lustracions de Iol, la figa, la i panda. Què ens diuen a través del WhatsApp, Fran?
Doncs mira, la Montserrat, un altre invent relacionat també amb una dona i amb les cures personals. Ella reivindica els bolquers d'un sol ús,
sí,
que els va inventar la Marion Donovan.
Sí, la Marion Donovan, sí, sí, sí.
Ara m'expliques com ho va inventar la Marion Donovan, aquests bolquers d'un sol ús que han alliberat moltes dones, ja no només de canviar bolquers, que això ho has de fer igualment, però imagineu-vos rentar i fer net ara un bolquer i el que suposa de desinfectar-los també. Anem a la publicitat i ara tornem parlant de la senyora Donovan.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
La revolució. Avui parlem d'invents. I en concret, la Montserrat, ara a través del WhatsApp, el 677-38-77-19, ens ha fet notar, ens ha fet subratllar un nom, que és la Marion Donovan, que ens parla de bolquers. A veure, ara a la publicitat ens has dit un munt de dades que m'agradaria replicar perquè tothom les senti. Els bolquers.
La Marion Donovan era mare i veia que la seva criatura, quan els bolquers de roba, doncs anava, traspassava, es mullava la roba, havia de rentar llençols i roba i la
mala olor. Deia la meva iaia, també, els nens tots encetats, perquè saps el que és anar amb una cosa mullada tot el dia?
Clar, vull dir, a banda de les ferides a la pell, era la incomoditat d'haver de rentar quan no teníem, com ara, aquestes rentadores automàtiques, quan no teníem secadores,
i els nens
etcètera.
No caguen un cop al dia,
ara,
eh?
No, que caguen ara constantment.
Ara, que els va matricular.
Doncs bueno, nena,
ella va agafar roba d'un paracaigudes, la roba del paracaigudes va fer com una funda per posar el teixit a dintre. Llavors evitava les pèrdues.
Les fugues, no?
I a partir d'aquí va evolucionar.
D'acord.
El que es coneix com bolquer d'un sol ús,
sí,
es va acabar de desenvolupar quan la cursa espacial pels astronautes.
Ah, o sigui, m'estàs dient que el bolquer que porta el meu fill?
Sí.
Originàriament està pensat?
El tens perquè els astronautes ho necessitaven.
Perquè pixaven allà.
Clar.
Perquè el líquid, si clar, no s'escapa, sense la gravetat, no?
Llavors, tenim molts invents, com el velcro, que el tenim perquè l'utilitzaven els astronautes.
Epa, el velcro també.
El velcro és una meravella, nena.
El velcro es va desenvolupar pels astronautes.
Per què?
Perquè per tancar és molt eficaç.
Mm. És molt d'origen vegetal, perquè va ser aquell inventor suís, oi?
Que copiava les
aquelles... Del cardo, del card.
Sí, aquelles plantes.
El card, es diu card.
Deixa-la parlar, Brigitta, home.
A la Brigitta li deixo.
Gràcies.
Però aquelles boletes que s'enganxen, i és perquè té una peça així que fa com una ungla, llavors el velcro reprodueix això. Doncs tenim l'aliment liofilitzat, tot això és perquè els astronautes ho puguin tenir.
Els liofilitzats, com perquè ens entenguem, és com
això,
un deshidratat, però es fa el buit i a molt baixa temperatura.
Sí,
perquè diguem,
per poder regenerar l'aliment i que no hi hagi bacteris. Clar, a la que treus l'aigua, treus també el risc de bacteris. Llavors, hi ha moltes coses. El boli es va desenvolupar perquè el tinguessin els astronautes.
També,
que no
perquè a l'espai no hi ha gravetat, llavors la tinta no baixava. Llavors, el boli aquest que pinta en qualsevol direcció es va desenvolupar pels astronautes, cosa que els russos van solucionar amb un llapis, però bueno.
Sí, t'anava a dir, un llapis, si poses el llapis i tot, no?
S'ha acabat però el problema. Patent...
I després nosaltres gaudim de molts invents que s'han utilitzat, o per ambient nuclear, per entorn militar, vull dir, moltes coses que era una necessitat
Internet,
militar.
Internet, per començar, no?
Sí. Bueno, això gràcies a una actriu, amiga,
ara, sí.
Parlem, aturem-nos de Hedy Lamarr, a veure.
Això és la bomba.
Tu dius, una actriu, què inventa ella? Què descobreix?
La Hedy Lamarr, quan era joveneta i estudiava al Liceu, l'equivalent de l'institut, ella tocava el violí. i ella havia vist el que molta gent veu quan toca un violí, que depèn de quina nota, el violí del costat sona sol.
Ah, no ho sabia, això.
Sí, 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 passa això.
Com?
Que diuen les músiques...
Depèn de quina nota, imagino, si és molt aguda...
Bueno, depèn, la vibració de la corda provoca que una corda similar soni també.
La del costat?
Sí, 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 sense contacte, que els músics diuen que és per simpatia. Llavors, quan ella comença a estudiar enginyeria, estudia el fenomen de la ressonància. Hi ha vibracions que fan que un cos equivalent es mogui perquè entren en ressonància.
Perdona, perdona, t'aturo, Núria, perquè és que és tan interessant.
Molt.
Coses que no havíem reflexionat mai nosaltres. La ressonància és això, és a dir, un cos equivalent que ressona per l'impacte en un cos similar al costat.
Sí, 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 tal qual. Tal qual. Llavors es genera moviment per proximitat. Llavors ella això ho havia vist, punto. Llavors ella fa una pel·lícula a Europa quan tenia 18 anys, que era Èxtasis, en la que surt despullada i genera un escàndol tremendo i, a més, va ser la primera simulació d'un orgasme en pantalla, que jo sempre dic que no hi ha per tant, però bueno, en aquell moment va ser un escàndol, suarà, i bueno, amb el follon que va tenir, se li acosta un productor alemany, amic dels nazis, que li diu casa't amb mi. Ella es casa amb aquest senyor.
Ai, sí, casa, eh?
Es casa i comet un error enorme, perquè aquest marit li prohibeix sortir de casa. Vull dir, ja no aniràs a la universitat, no faràs més pel·lícules, perquè a més era legalment el seu propietari. El marit es dedica a organitzar festes, mireu quina dona més guapa que tinc. Llavors, ella escoltava, quan li venien els militars, els nazis, a demanar diners per la guerra, que es queixaven una frase que sortia de moltes pel·lícules de la Segona Guerra Mundial: ens han punxat la línia. Ens han punxat la línia.
Està interessant tant aquesta història. Molt, molt, a poc perquè la vull gaudir, Núria. Sí.
Si la comunicació es fa per fil, el fil del telègraf és molt vulnerable. I si es feia inalàmbricament, que eren les radiofreqüències, s'utilitzaven molt poquetes freqüències. Ella, recordant allò de la història del violí, va agafar dos pianos i amb un amic seu pianista, que era George Antwil, van localitzar totes les notes de piano que feien que el piano de davant sonés sol. Per tant, va fer el que es coneix com eixamplament d'espectre de banda. Ja no tenim tres freqüències, tenim moltíssimes més.
Wow.
I no acaba aquí.
O sigui, la tia fa un wifi allà.
No, el que fa és
Bluetooth.
Ampliar l'espectre de les freqüències. Llavors, s'escapa d'aquell marit, es disfressa de minyona, amb el maletre d'un cotxe, arriba a Anglaterra, allà s'embarca en el Normandia, s'enfila al vaixell amb el seu nom de debò, que era Eva Marie Edwin Kistler. En aquell vaixell hi havia el Louis Mayer, el de la Metro Goldwyn Mayer, que li agradaven les actrius jovenetes. I ella era una actriu joveneta.
Un clàssic.
El que passés allà, no m'és
igual,
perquè ella gastava de lo suyo, que vols que et digui.
Sí, senyora.
Total, que li va dir, et contracto, però t'has de canviar el nom. I ella va baixar als Estats Units ja amb el nom de Hedy Lamarr. Hedy, que era un nom de, com de carinyo familiar, i Lamarr per una actriu de cinema mut, que ella li agradava molt. Serà actriu de Hollywood durant dècades, l'actriu més estimada i valorada. De fet, Walt Disney va agafar la seva cara per fer la Blancaneus.
La Blancaneus.
I amb els diners que va guanyar, va obrir una oficina de patents i l'any 1941 va presentar la patent de The Secret System of Communication, un sistema d'alternança de freqüències tan ràpid que fos impossible de detectar. I ho va fer associant cada freqüència a una nota musical. I així la clau de pas era una melodia.
Oh! Jo, nena...
Em sembla al·lucinant. M'ha posat els pèls de punta aquesta història de Hedy Lamarr, també. Fixeu-vos quin personatge devia ser aquesta dona per conviure amb la cruesa d'un Hollywood dels anys. Estem parlant de quins anys?
30, 40.
Sí, la patent és del 42, al final.
Doncs imagina't, el Hollywood dels anys 30, 40, que ja devia ser tela marinera, si ara diem d'Epstein, no us imagineu el passat.
Que havia de ser terrible.
I, a més, posar-se en el món de la invenció.
I va inventar més coses, eh?
I li va portar pasta? Va poder cobrar?
No, perquè els americans se la van quedar... Però a canvi li van oferir seguretat. Pensa que el marit alemany tota la vida es va lamentar de que aquesta se m'ha escapat.
Ai, per favor, veus?
Com que eren el bàndol dels aliats.
Això m'ho va dir un fill d'aquest senyor, eh?
El què, el què?
Això m'ho va explicar un fill d'aquest senyor.
En primera persona? I què deia el fill del seu pare?
Que el seu pare deia, aquesta se'n va escapar.
Mare de...
Clar, aquest senyor s'havia casat i descasat quan havia volgut.
Clar, clar.
Però aquesta se li va escapar, literal.
Senyor.
I llavors, clar, a canvi de tenir seguretat, els americans van explotar la patent. I es va utilitzar per primera vegada a la crisi dels míssils de Cuba, 1965.
Uau, estic flipant. Hi ha dones que no només van ser no reconegudes, sinó que van ser esborrades de treballs que es van materialitzar amb la seva participació. És el cas, per exemple, de Harriet Brooks, una física pionera en l'estudi de la radioactivitat. Era la persona que em comentaves abans, o era una altra?
La, no, la de la radioactivitat va ser la Liz Miner, la que parlàvem de fissió nuclear. La Harriet Brooks el que va fer va ser definir el concepte que diem d'isòtopo. Un isòtop sabem que és un àtom que té les mateixes característiques però diferent massa, perquè té els mateixos protons, els mateixos neutrons, però té un nombre diferent de neutrons. Llavors, isòtopo vol dir mateix lloc. És a dir, estaria a la taula periòdica al mateix lloc, però és un àtom diferent. Llavors, ella va encunyar el terme d'isòtopo, però no surt a cap llibre. I la primera persona que va identificar isòtops treballant amb plom va ser la Stephanie Horowitz. Cap de les dues no surt a cap llibre, perquè eren dones i segurament d'origen jueu. Llavors, sí, totes dues.
La Mary Dixon va ser una de les primeres dones a rebre una patent als Estats Units per una tècnica de teixir palla amb seda per acabar fent barrets.
Imagina't. I, clar, i segura... Llavors, el que feien aquestes dones, que als Estats Units els hi permetia patentar coses, però si venia un home de la família, sigui el marit, el germà, o el pare,
reclamava
els beneficis econòmics. Llavors, elles havien desenvolupat maneres de camuflar-se. Com? Posant el cognom de soltera o jugant amb les inicials. Clar, això complica molt buscar després noms. Clar. Hi ha una inventora que va inventar el circuit de càmera, aquests circuits tancats de càmera.
De vigilància.
Això ho va fer una dona que vivia a Harlem i tenia molta por, que es deia Mary Britton von Braun. Quatre paraules. Va jugar amb tres inicials i un nom. Troba això.
Mary Britton von Braun. Quedeu-vos amb aquest concepte.
O Mary von Britton Braun. Quatre noms.
Al llibre, Núria, tu expliques que hi ha una destacada científica i investigadora catalana que bateges com la Hedy Lamarr, ara que en parlàvem, del segle XXI. Ella es diu Estel Cardellach i Galí. I és de Terrassa. Per què és tan important l'Estel Cardellach?
Perquè amb el que està fent podrem localitzar coses més enllà de la Terra. Clar, el GPS funciona a la Terra.
Com? És a dir...
Sí, si tenim brossa espacial i coses d'aquestes, doncs tu amb el GPS ja no pots, perquè s'acaba.
Clar.
Ella està treballant més enllà. És una crac. I a més és encantadora, és humil, és un amor. Clar, jo el dia que la vaig conèixer, m'explica el que fa, li dic... Però tu ets la Hedy Lamarr del segle XXI, i es va posar vermella.
Doncs tenim una sorpresa pels nostres oients. Estel Cardellach i Galí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Estel? Ai.
Doncs mira, posant-me vermella.
L'Estel és doctora en Ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya. Tu ets investigadora a l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i al Consell Superior d'Investigacions Científiques, Estel. Els seus treballs actualment utilitzen els treballs senyals de satèl·lits de navegació per estudiar, ens ho deia la Núria, l'atmosfera i mesurar fenòmens meteorològics. A veure, com li expliquem a algú que no sàpiga res de res a què et dediques i quina és la teva feina, Estel?
Ui, que complicat, oi? Ho intento explicar ràpid.
Tu pots!
Ho intento. Em dedico a desenvolupar noves tècniques d'observar la Terra, que reutilitzen senyals que ja transmeten altres satèl·lits, satèl·lits que no estan dissenyats per observar la Terra.
D'acord. Per tant, reutilitzem.
D'aquesta manera... Reutilitzant senyals, sí. D'aquesta manera, doncs, els instruments són més petitons, més econòmics, no consumeixen tant, es poden posar en satèl·lits més petitons, també, i tot ho fa, doncs, més escalable, més sostenible, i amb la idea, també, de poder mesurar i monitoritzar fenòmens que actualment no es poden monitoritzar tan bé, no? O sigui, de millorar també les qualitats de l'observació.
Ara la gent dirà, ostres, sí, però això quines aplicacions té? Doncs ja et dic jo, a la NASA ara mateix estan fent servir fruit de les teves investigacions.
Bueno, sí, una mica sí.
No treguis mèrit,
home.
No,
persona. No, home, som molta gent que treballem amb temes similars, però sí. De fet, jo a la NASA hi vaig estar fent recerca postdoctoral, que es diu, després del doctorat. Tinc molts bons records d'aquella estada allà. I sí, hi ha una missió de 8 satèl·lits, ara ja només en queden 7, que fa servir una tècnica, doncs això, els senyals GPS, dels senyals de navegació, els GPS, que reboten sobre el mar i sobre la Terra, i el que es fa és analitzar aquest rebot, aquest eco. I d'aquest eco es treu informació, doncs, de les onades, del vent sobre el mar, la humitat del terreny, la presència d'aigua a la superfície de la Terra, per exemple, si hi ha inundacions...
Epa, aquí.
Doncs sí, això és una de les coses que la NASA ha recollit i que jo hi vaig treballar des de fa molts anys. Vaig començar el 98 a treballar amb aquesta idea. I en aquell moment, evidentment, no hi havia satèl·lits que ho fessin, això. Fèiem experiments amb avioneta, dalt d'unes torretes, tot molt precari, encara. Però, bueno, mica en mica, no?
Em sembla extraordinari.
Sí, i després, per exemple, per l'atmosfera, el que vaig, ja fa uns quants anys, que el que em vaig inventar és una tècnica per poder veure la quantitat com de precipitació, però no només líquida, sinó també la de neu, els gels que hi ha a l'atmosfera, com un perfil vertical, no? Anar pujant amb altura o baixant amb altura, doncs anar veient a cada altura aquests hidrometeors, es diuen això. I això es fa també amb senyals GPS, o GPS, o Galileo, aquests senyals de navegació.
Mira, sentint ara l'Estel, el primer que m'ha vingut al cap és... I quan estan cobrant els investigadors i investigadores o els mestres, no?, que ara els tenim tots aturats arreu del país, i no és per menys. I després, segons quines altres professions que no requereixen ni la meitat de neurones ni de mèrit, quintupliquen sous. En fi, Estel, normalment tendim a pensar que les ciències tot és quadriculat, és avorrit... La teva feina té un punt de creativitat, també, no? Perquè, clar, per arribar a pensar, ai, vaig a tirar per allà a veure què hi ha, ja hi ha una part creativa, has de sortir per la tangent, no?
Sí, sí, completament. Sempre que faig una xerrada explico això, que el que m'agrada més de la meva feina és la part creativa. A veure, de científics n'hi ha de tot tipus, i sí que hi haurà l'estereotip de persona, doncs, potser com molt reservada, molt tancada amb les seves idees, però hi ha de tot, som molt diversos, i hi ha un aspecte de creativitat important, perquè si no, no podria haver innovació, clar, no? Innovar vol dir mirar-t'ho des d'un altre angle i trobar-hi aquesta nova solució al problema.
Estel, ara parlàvem de moltes dones inventores, la Núria ens n'ha fet un reguitzell i ara seguirem, de fet encara tenim un quart d'hora per poder gaudir del seu coneixement. Alguna dona inventora que tu vulguis reclamar ara mateix?
Ostres, ara m'agafes.
T'agafo.
Sí, m'agafes. Jo ara no et donaré cap nom, però sí que posar en valor les més antigues, no? Que és quan el rol de la dona era més difícil i poder superar tota la barrera social, doncs, clar, tenia un mèrit addicional increïble, no? Sí, ara, diguem que potser no estem en les mateixes condicions, falten models, no?, on
emmirallar-te, no?
Emmirallar-te. Ara no sortia. Però, clar, és que quan parlem de fa 100 anys, 200 anys, 1.000 anys, 2.000 anys, clar, era encara molt més difícil aquesta barrera, no?
Estel,
per tant,
estic
posar en valor al màxim.
Estic amb la Núria, crec que et vol dir alguna cosa, la Núria.
Estel, jo et volia dir que des d'ahir, al hall de l'escola meva, al carrer Colom 1 de Terrassa, hi ha posada una exposició de dones... I tu hi ets, en aquesta exposició. Oh. Llavors, que m'agradaria, si en algun moment pots anar-hi, perquè m'encantaria veure't al costat del teu panell, perquè el que és molt important és destacar que les inventores i creadores no només estan mortes als llibres, sinó que estan vives, actives i són veïnes nostres. Ja ho saps, aquesta conversa tu i jo l'hem tingut, i jo t'admiro molt i m'encantaria si en algun moment, bueno, i tens tota la llibertat per anar amb qui vulguis a veure el teu panell i la resta de companyes que hem volgut posar allà al hall. Vull dir, carrer Colom número 1 de Terrassa, tothom és, doncs, està
tothom
al hall,
benvingut.
Tothom és benvingut. I
a més, terrassenca també. Estel, t'agraeixo moltíssim que ens hagis dedicat.
A mi el que m'agradaria és
poder-hi
anar amb tu, Núria.
Quedem.
No, i tant, quedem, faltaria més. Si tu me dices ben, jo
voy. Lo dejo todo.
Estel Cardellac i Galí, moltíssimes gràcies avui per haver-nos acompanyat a La Solució. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies a vosaltres i sobretot a la Núria per aquesta feina que està fent.
Moltes gràcies, guapa.
Adéu, adéu. La Núria, que està fent aquesta feina que avui nosaltres n'estem fent ressò, aquests dos volums de l'Enginy Invisible, un univers de dones, STEAM, o STEAM, volum 1 i volum 2.
Mira, el tema de l'A el reivindico molt, perquè aquesta A, a banda de l'arquitectura, que l'A també inclou l'arquitectura, l'A d'amor.
Ah, epa.
Que maco.
M'agrada.
Perquè tots aquests invents i creacions s'han fet per ajudar. Llavors és la A d'ajut. Sí, aquesta A és nostra.
M'agrada molt aquesta. A 10 minutets de posar punt i final a la solució d'avui, al 677-38-77-19, voleu reivindicar alguna inventora, alguna persona que tingueu a prop que sigui de caire inventor, inventora, i que no s'hi hagi dedicat pel que sigui, és el moment de fer-ho. A través del WhatsApp o ens podeu trucar si teniu alguna consulta per la Núria, al 93-201-7474.
Mira, el Miquel vol que la Núria Salan li verifiqui un invent que ell té entès, que està atribuït a una dona. Diu, el Tupperware també és gràcies a una dona?
Doncs mira, ara t'ho direm, després de la publicitat.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Avui estem parlant d'invents, inventores, concretament dones. Ho estem fent amb la Núria Salan, enginyera química, doctora en Ciències dels Materials i Enginyeria dels Materials i professora... Ho he dit bé? Enginyeria dels Materials, sí. I professora de la Universitat Politècnica de Catalunya. A veure, 677-38-77-19 faran ja preguntes i observacions, perquè si no vull preguntar sobre Assumpció Català, eh?
No, abans de la publicitat el Miquel deia, escolta'm, què té a veure la dona amb la invenció d'un tàper? Núria, a veure si ho podia verificar.
El tàper com a concepte de carmanyola existeix de molt antic. De fet, a Terrassa en diuen la taifa.
La taifa.
Que era aquella de llauna, aquell recipient de llauna amb ganxos. A Terrassa té un nom propi, que és la taifa. I existeix aquest concepte. Però ella, la Brownie Wise, el que va ser una emprenedora de dissenyar una línia, a més una línia colorida, que es venia a domicili. Igual que la Mary Kay.
La dels maquillatges.
La dels maquillatges, perquè el jefe no li volia pagar prou. I va dir, sí, doncs m'amunto la meva línia i la veig a domicili.
Veus la necessitat?
On hi ha un problema, tenim una solució.
Sou pràctiques.
Clar, enginyeria vol dir solucionar problemes amb enginy. Ja està, llavors les dones som enginyeres.
Enginyeria vol dir solucionar problemes amb enginy.
M'encanta. Quan la ciència i la semàntica s'ajunten.
Et dic una cosa, sentint a la Núria Salan, moltíssima gent dirà, ai, jo hauria d'haver fet alguna cosa d'enginyeria, o potser s'hi apunten, perquè els referents, per això també el reclamar moltes dones en el sector, perquè els referents fan molt. I ara sentint-te, penso, hòstia, si jo hagués sentit a la Núria en el meu passat, potser m'hagués plantejat dedicar-m'hi.
Tenir l'opció.
Saps quantes dones m'han dit això?
Que maco.
I per una banda, em fa satisfacció, però per una altra em posa trista, perquè penso que ens hem perdut molt de talent de dones que algú els hi ha dit, ai, això, no ho facis. Clar, el millor que podem fer per encoratjar una nena és no desencoratjar-la. Mira que és fàcil, eh?
Sembla fàcil. No qüestionar-li quan et digui, em vull dedicar a l'enginyeria.
Tu li dius, vale, ja està.
Perquè moltes vegades, encara ara passa, de veritat. I mestre, que dius, però escolta...
Clar, te podries trobar que un nen i una nena diguessin tots dos que es volen dedicar a l'enginyeria, al nen li dirien endavant, cap problema, i a la nena no li dirien que no, però li preguntarien d'on ho has tret.
Ah, és veritat, clar, això és més subtil, tens tota la raó.
Això és molt subtil, però fa que la nena es replantegi. Potser no he donat una bona opció, perquè quan una nena diu que vol fer infermeria, ningú li pregunta d'on ho ha tret.
Suposa en dubte, clar.
Llavors, això és un desencoratjament subtil, com dius, però que no hem de fer. Llavors, pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes que m'escolteu, si una criatura us diu que es vol dedicar al que us sembli més inversemblant, dieu endavant, oh, que bé, ja més endavant ja li preguntareu d'on ho va treure. Però de moment doneu-li tot el suport, perquè ella trobarà el seu espai de felicitat i nosaltres, com a societat, ho gaudirem.
Mira, l'altre dia fèiem un tema i parlàvem del talent de cadascú, no? I un dels ponents ens deia, estem obsessionats amb intentar triar professions que siguin rendibles o rentables, no? I deia, quin sentit té sacrificar tota la teva vida a fer coses que no t'apassionen, que no són el teu talent, per intentar-ne treure rèdit? En quin moment et penses que és un millor pla que, en canvi, dedicar-te al que és el teu talent, al que és la teva passió, que al final, si t'hi dediques amb passió i realment ets talentós per això, és molt possible que arribi el retorn econòmic, no? Amb això. Vull dir, és una reflexió que em semblava molt, molt interessant.
La va fer el Toni Estruc, el programa que vam fer el dijous, i on Núria Casas, col·laboradora del programa, va evidenciar el talent que té per tocar el piano, també.
Boníssim.
Sí.
Per cert, ara parlàvem de pioneres del nostre país, hem parlat amb l'Estel. Assumpció Català va deixar una empremta en l'astronomia i en l'educació científica. En el seu cas, és encara més important perquè va viure en una època, i ara ho deia l'Estel també, en què les dones no teníem, o teníem un accés limitat a l'educació superior, no? Encara té més valor, entre cometes.
En el territori espanyol podem accedir als estudis universitaris sense haver de donar explicacions ni demanar massa permís des d'un 8 de març de 1910, que es signa un reial decret. I això es fa 4 dies, eh? Fa 4 dies.
Sí, sí.
Llavors, l'Assumpció Català va fer la primera tesi doctoral en astrofísica i amb ella no li van deixar estudiar astronomia perquè deien que era una noia. Llavors va arribar de manera indirecta, però se'n va sortir. Se'n va sortir. Llavors va ser la professora. A la Facultat de Física, la gent que l'havia tingut a classe la recorda com una dona excel·lent en la qualitat docent i en la qualitat de transmetre passió per allò que parlava. En Tomàs Molina va ser alumne seu.
Alumne,
Va ser alumne seu. I explicava que era una senyora rigorosa, que era una senyora excel·lent en quant a model. Va ser soltera, es va dedicar tota la vida a cultivar la seva passió per l'astronomia i l'astrofísica, i de fet va ser la primera astrofísica professional que vam tenir.
Mira, ens queden 1 minut 50. Només et diré que em tiris el titular. Stephanie Wolek.
Oh.
Què va descobrir?
El Kevlar. A aquesta senyora li van demanar que fes un material molt resistent i va voler estudiar el fil d'aranya, que és el material més resistent que a hores d'ara tenim a la natura. Va estudiar l'estructura molecular i va fer la millor imitació que s'han aconseguit fins i tot a hores d'ara. El Kevlar, un polímer que teixit permet evitar els talls i el desgast. Per tant, si portes una armilla de Kevlar i t'arriba una bala, si no talla l'armilla, no et forada a tu.
Per tant,
en 10
Kevlar,
anys,
antibales.
Estimem que va salvar tantes vides com la penicilina, però no li van donar un premi Nobel mai.
De veritat, per reconèixer totes aquestes dones que ens està fent menció la Núria Salan, L'enginy invisible, un univers de dones. El trobareu a l'editorial Mediterrània, 2 volums, on podeu llegir tot el que heu sentit i encara més d'aquesta saviesa que ens ha portat la Núria Salan. Núria, t'ho agraeixo moltíssim. Moltes gràcies per haver vingut avui
a
La Solució. La Núria, ja ho sabeu, enginyera química, doctora en ciències dels materials i enginyeria dels materials i professora de la Universitat Politècnica de Catalunya. Brigitte Lamour, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, ja disposar. Feliç.
Felicíssima de sentir aquestes històries. Fran Domènech, ens sentim demà, estimat.
Demà de què parlem? Digue-m'ho.
Demà parlem. Mira, demà tenim el David Balaguer i tindrem a la Cristina Sánchez Miret, la nostra sociòloga de capçalera, perquè parlarem de mentides.
Ui, teniu feina, eh?
Hi ha algunes cultures més sensibles a la mentida. Quantes mentides diem en un dia? Es pot saber si una persona ens està mentint? Com ho podem saber? També tindrem en Jordi Retxe, que ens donarà 4 pistes. Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la 1 trobem la solució.